Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, benvinguts a aquesta nova edició de la taula de l'Evangeli. Gràcies per ser amb nosaltres una setmana més. Avui fem el programa des dels estudis de Ràdio Estel a Barcelona i són els nostres convidats Maria Claustra Soler, el pare Josep Maria Benítez i mossèn Pere Fibla. Després els hi presentarem. Amb ells comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 18 de durant l'any. La Maria Claustra Soler és religiosa de la Companyia de Maria i professora d'Antic Testament de la Facultat de Teologia de Catalunya i de l'ISCREP. Hola, què tal? Benvinguda.
Hola.
El pare Josep Maria Benítez és jesuïta, professor emèrit d'Història de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Hola, benvingut.
Bé, gràcies per convidar-me.
I mossèn Pere Fibla és capellà del Santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc, arquebisbat de Tarragona, i membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, què tal?
Hola, adéu, Josep.
Gràcies a tots tres per fer possible el programa d'avui, que comentarem, com hem dit, les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el 18 de durant l'any. Recordem que mossèn Melcior Carol dirigeix el programa, l'Àlex Alsina el produeix, la part tècnica avui a les bones mans d'Antoni Huguet. Maria Marín, com cada setmana, els parla presentant i conduint la taula del Evangeli. De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura és del llibre de l'Eclesiastès i del capítol primer i alguns versets del segon.
Vanitat i més vanitat, deia Coelet. Vanitat i més vanitat, tot és efímer. Després que un home s'ha esforçat a treballar amb coneixement, traça i eficàcia, ho ha de deixar tot a un altre que no s'hi ha esforçat per res. També això és en va, i és una gran dissort, perquè, de fet, què en treu l'home de tot l'esforç i de tot el neguit amb què treballa sota el sol? Passa els dies en el desfici i en les penes de la seva servitud, i de nit el seu cor no descansa. També això és en va.
Ben coneguda és aquesta frase, vanitat i més vanitat, deia Coelet. Vanitat i més vanitat, tot és efímer, amb què s'inicia aquest llibre sapiencial de l'Eclesiastès, també anomenat Coelet. Quin missatge, què ens diu aquesta lectura avui als nostres dies? Maria Claustra, vol començar vostè?
Bé, Coelet, jo diria, és una persona molt propera per a molta gent d'avui. És un home que crida l'atenció en la Bíblia perquè és poc religiós i profundament creient. Per això que hi ha molta gent que s'hi sent identificat amb aquest home. Cal tenir en compte que és del segle III abans de Crist, en un context de molta opressió econòmica i al mateix temps de molta inflació de saviesa hel·lenista que pretenia en aquest sentit absolutitzar l'home i les seves possibilitats. I ell ajuda a relativitzar. És un home observador. I és un home que diu, no podem trobar la totalitat del sentit, però sí que podem fruir de petits sentits. Perquè hi ha un consell que dona constantment, que és a continuació del text que no llegim, que és que exhorta a gaudir. Res de més agradable per a l'home que menjar i beure i sentir-se feliç en el propi treball. Això ho signaria tothom. I ho diu més endavant, i hi torna. Això és, i només, jo diria, qui ha trobat la seva vida centrada en Déu pot ser capaç de relativitzar moltes coses perquè ha trobat l'essencial. Llavors, jo diria, t'ensenya a fruir, ell fa experiència de Déu en els petits plaers de la vida, que són un do de Déu. Només si ho rebo com un do de Déu els puc agrair, però només si sé agrair-ho puc veure-ho com un do. I això penso que és important al Coelet pel temps actual.
És un missatge per a nosaltres avui dia, que estem ben bé, ens hi podríem apuntar. Algun comentari més, el pare Benítez?
Encantat. Miri, aquesta positura d'aquest home, aquesta postura davant de la realitat, és justament una crida a la realitat real. Això sembla una redundància, no ho és, perquè vivim en un món, parlant del món d'avui, de pseudo-realitats que són virtuals. És a dir, estem movent-nos en un món de virtualitat. I en canvi aquest ataca el fons del problema. I això tampoc és d'ara el d'haver-ho descobert. És el ple de cada dia. Quan ens despertem i obrim els ulls, el primer que hem de fer és gràcies, Déu meu, que encara estic aquí per veure el que passa, no? Això és fonamental. Però lliga amb la saviesa també llatina el carpe diem. Però si és el carpe diem, però no en el sentit hedonista. És a dir, màxim plaer, tal. No, home, no et fiquis el dit a la boca per vomitar i tornar a menjar. Això és de burro, és un burro total. En canvi, el realista i el que creu que Déu el fa gaudir en aquest món, i acabo, per exemple, Francesc d'Assís, les floretes, és el do. Aquell home s'encantava amb tot, amb un ocellet, amb un tal... A vegades se'l pot ridiculitzar, però no, ens depassava tots. Vostès creuen que Obama gaudeix més que Francesc d'Assís? Ho dubto. Ho dubto si a més ha fet un crim en públic, que és matant aquell individu a base d'helicòpters. I va i acaba. Justice has done. O sigui, s'ha fet justícia. Què carai, justícia? Res de justícia. Vostè és un criminal com qualsevol altre.
No, jo, això, aquest tema del plaer i de diríem, és a dir, a vegades s'ha com separat, les coses, la religió, Déu i aquest...
Plaer és pecat.
Sí, plaer, això mateix, el plaer és pecat. No? Aleshores, d'alguna manera és veritat que aquest personatge presenta un realisme i una capacitat de viure en el profà. En realitat, el misteri de l'encarnació fa present precisament aquesta realitat, que és possible la vivència de Déu, diríem, en el concret, en el material, en el... Llavors jo crec que sí, que això doncs, és una lliçó per nosaltres també, és a dir, portar i testimoniar també, testimoniar que la vida cristiana precisament és una vida de plenitud. Després el salm, això en el salm que també
comentarem, sí,
que
ara,
també, que també comentarem, doncs precisament em parla d'aquesta capacitat de gaudi. És a dir, en el fons, qui més viu en Déu, més capacitat de gaudi té. Contràriament al que pot semblar. Jo crec que és això, no?, el que ens deia també la Maria Claustre.
Maria Claustre, alguna altra lliçó de Coelet?
No. Ell, en el capítol 5...
S'emociona, vostè, no sé per què, però se la veig emocionada. Expliqui'ns no, per què.
És que ho viu.
Perdó,
és
que,
és que sobre Coelet precisament vaig fer la tesi doctoral. Clar. I aleshores m'hi he passat moltes hores. I al final hem empatitzat. Vull dir, m'ha costat en aquest sentit.
Digui secrets d'en Coelet.
A mi el que m'intrigava era com un home tan realista, tan crític, no cau en el forat negre de la depressió, sinó que és capaç de trobar, jo diria, el goig de les petites coses. I vaig trobar que tenia una columna vertebral, que era el seu concepte de Déu. I aleshores, i quan parla de buscar, hi ha una cosa que per ell no és relativa, que diu, l'home troba la resposta en la joia del seu cor. Diu, i en aquest moment ja no es pregunta si la seva vida és llarga o curta, perquè Déu és la resposta. Jo diria, en la mesura que aquesta joia la portem a dintre, que Déu ens dona sentit, ja no et capfiques, jo diria, per la llargada de la teva vida, sinó per la intensitat en què la vius, que jo qüestionaria molta gent. És a dir, val la pena anar tirant? Val la pena viure una vida sense sentit? Només mira, si puc tenir una mica més, si puc viure més comoditats.
Anem a veure què ens diu la resposta al Salm aquest diumenge. 18 és el 89. I diu, al llarg de tots els segles, Senyor, heu estat sempre la nostra muralla. Com lliguem això amb aquesta lectura? A veure, pare Benítez, ens vol dir alguna cosa sobre això, sobre aquest Salm, alguna frase, algun verset que li hagi cridat l'atenció?
Dins del mateix Salm,
per
és
exemple?
Aquest, el de la tercera estrofa, que diu... L'herba, quan s'espiga, ha tret florir del matí, però al vespre es marceix. Això és d'un realisme magnífic. No és relativisme negatiu. Això no porta al pessimisme. Això porta a un realisme que et fa transcendir-te tu mateix. Perquè tots nosaltres, escolti, durem 4 dies, i a més els plers, si m'apuren, si no els saps gaudir amb petites coses, els grossos són tan tontos que al final és apariència. No deixen res. No? Ja cal tenir més diners i un iot. Fa riure.
Clar.
Fa riure.
Bueno, a veure, doncs mossèn Pere, què ens diu d'aquest salt d'Ustem? Sí, i està d'acord amb el pare Benítez,
sí,
no?
Sí, tant.
I amb la Maria Claus també.
I també. Sí, faltaria més.
Digui,
no, faig esment de la frase aquella que abans deia, no? Diu que el vostre amor no trigui més a saciar-nos. És a dir, sadollar, saciar un Déu que sacia, que arriba a tots els espais, a tots els racons de la nostra vida, que omple tots aquests espais, i que, per tant, perquè ens fa també gaudir de les petites coses. En el fons, de fet, és aprendre, diríem, a concentrar-se, no? A concentrar-se en el present, en la realitat present, i allà viure aquesta presència de l'amor de Déu.
Vostès tenen la impressió de que això és quelcom que els cristians ho fem nostre, veritablement estem convençuts, en parlo en general, òbviament que no s'hauria de fer, però convençuts de que Déu està desitjant saciar-nos, per exemple? Vostè, Maria Claustre, què diria? Ja ho sé què dirà, ja ho sé, però digui-ho.
Som conscients de la primera part, de què som afites. No som res, no som res, ho diem moltes vegades.
Sí, però per què?
Però ens falta fer experiència de que l'amor de Déu és la nostra muralla.
Però aleshores què passa? Que el salt no ens ho creiem? Què passa aquí?
Moltes vegades, no només amb el Salm, sinó que amb els textos bíblics fem surfing.
Quina imatge més bona.
Anem per damunt.
I
aleshores...
Llisquem.
Completament. Llavors, no ens amarem. És a dir, coneixem, ui, sí, una nou, però només hem vist la closca. I no hem provat el fruit. I diria, i el Salm és una cosa, és un llibre que t'hi has de perdre. M'agrada molt Xuraquí quan diu és un llibre que portem escrit al néixer ja en les nostres entranyes. Qui ha trobat la força del salteri mai es sentirà sol.
Perfecte. Doncs alguna cosa més breu, si no ja hauríem de passar a la segona lectura? Bé, després continuem els comentaris que, òbviament, segur que s'escauen també a la segona lectura. Doncs una segona lectura que és de la carta de Sant Pau als cristians de Colosses i del capítol 3.
Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist, assegut a la dreta de Déu. Estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra. Vosaltres vau morir, i la vostra vida està amagada en Déu, juntament amb el Crist. Quan es manifestarà el Crist, que és la nostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria. Per tant, feu morir allò que us lliga a la terra: fornicació, impuresa, passions, mals desigs i l'amor al diner, que és una idolatria. No us enganyeu els uns als altres, vosaltres que us heu despullat de l'home antic i del seu estil d'obrar, i us heu revestit del nou, que es renova a imatge del seu creador i avança cap al ple coneixement. Aquí ja no compta ser grec o jueu, circumcís o incircumcís, bàrbar o escita, esclau o lliure, sinó que Crist ho és tot i és de tots.
Un fragment on Pau ens parla de les conseqüències d'haver mort i ressuscitat amb Crist pel baptisme. Viure segons la vida nova del Crist, segons la vida de Déu, en definitiva. I Pau també ens dona uns consells a seguir. Bé, a partir d'ara tenen la paraula. Qui vol començar?
Potser el mossèn, perquè això és molt pastoral.
A veure, doncs, per al·lusions. Mossèn Pere, digui.
Home, Sant Pau s'adreça a una comunitat. Això és molt important, també, aquesta interacció, diríem, entre l'apòstol i l'experiència de la comunitat. I a l'experiència de la comunitat, doncs, hi ha de tot. I una comunitat, diríem, que ha de descobrir quines són les conseqüències, quina és la realitat que vol dir ser batejat. I és aquest pas de l'home antic, de l'home vell, no?, que diu, de l'home vell a l'home nou. I també parla d'aquest cercar allò que és de dalt. A vegades també pot semblar, bueno, aleshores els cristians que ens n'hem d'anar a l'estratosfera, no vol dir això. És a dir, és tenir com un coneixement, una perspectiva, una mirada dels altres, diríem, des d'aquesta mirada de Crist, no?, des d'estimar, És a dir, d'alguna manera és com poder relacionar-nos, poder tenir, tocar, treballar, viure la vida, però, diguem, des de la perspectiva de la resurrecció de Crist, no? Des de dalt, no? Diria.
Bé, per mi és una continuació de la lectura del diumenge passat.
Sí.
Penso que si Crist era l'artífex d'aquesta reconciliació, nosaltres som els manobres. I aquesta reconciliació s'ha de començar per fer nosaltres. I a vegades ha estat, jo diria, parcialment interpretada aquesta lectura. Buscar les coses a dalt com si fos un escapisme. Mm-hmm. No, vol dir una vida més evangèlica. Tenir unes mires més elevades. Mm-hmm. Com també la nostra vida està amagada en Crist, dir, la nostra vida està arrelada en Crist. O també s'ha pogut, a vegades, allò de combatre, és a dir, donar mort al que lliga la terra, no té res en contra de la terra. Vol dir combatre tot allò que ens fa inhumans, tot allò que no ens deixa viure en plenitud. I a partir d'aquí és l'harmonia. Per això acaba dient que ja no hi ha ni jueu, ni grec, ni esclau, ni lliure. És genial.
Ben vist, sí, sí. I llavors, aquí, o en aquest moment, aportaria una experiència meva, vital. M'he passat molt temps en un lloc en què l'alumnat era adult i internacional. I no hi havia ni jueu, ni esclau, ni lliure, ni no lliure. Hi havia becats, no becats, gent pencaire, no pencaire. Però és que jo he pogut intimar, fins i tot, amb noies africanes, amb nois llatinoamericans, que és un genèric, no, que és difícil d'entendre, però vol dir els de l'altiplano, els de no, els d'Argentina i tal. I això es viu. I quan ells han vingut a estudiar, recolzats o no, econòmicament, però per participar, d'aprofundir aquesta fe, i viure aquesta nova vida que has tot dit de la comunitat, però hem de pensar en la comunitat universal, també el catolicisme, i que no vull fer ara propagandes aquí de confessions diferents, perquè això també fa pena. No? Però vaja, vull aterrissar. Per exemple, un llatino, els llatins americans deien «Es el gringo, padre, no chupa la sangre». Bueno, pues muy bien, pero vosotros participáis de una fuerza tal, pues nos organizamos y participamos de esta alegría de la salvación y, por tanto, tenéis que ser también testimonios en todo el mundo. Perquè si no, no té sentit que vinguessin a estudiar allà, que els engegàvem unes metralles impressionants perquè el cap els hi funcionés bé, no? Suposo que ja m'enteneu el que vull dir. Però no vol dir que em desviï de l'aspecte espiritual o bíblic, eh? Ho he volgut posar com una experiència vital.
Fer morir allò que és de la terra. No és veritat que a vegades aquesta lectura es podria interpretar, així com deies abans també, no, Maria Clausta, que com un escapisme, com una... I per altra banda, doncs clar, hi ha unes coses molt concretes, no? És a dir, fornicació, impuresa, passions, l'amor al diner, que és una idolatria. És a dir, de fet també ens convida a revisar d'alguna manera, no? A la comunitat cristiana d'avui. Si, és a dir, en el fons la lectura ens diu tingueu la mentalitat i la visió i la perspectiva i tracteu totes les realitats i el món i les persones i els altres i el diner des de la intenció de Déu. És a dir, per què el diner doncs és un instrument, no és un mitjà, no és un fi, és a dir, és una manera a través de la qual sí, són necessaris, però per administrar-los i per donar glòria a Déu, no? Com deia, tot per la glòria de Déu, com deia Sant Ignasi, no? És a dir, que aquesta experiència és...
Bé, en el fons lliga amb la vocació que ens dona Déu, que la dona a tots, que és la de ser feliços.
Això.
El que passa és que posem molts obstacles, però Déu el que vol, com tot pare, que visquem una vida en plenitud i cadascú trobarà el camí que és millor per ell.
Per què posem obstacles?
Perquè ens empenyem a anar per la nostra, ens creiem que ens podem fer feliços a nosaltres mateixos, i no és veritat, ens podem proporcionar plaer, però no fer-nos feliços. La felicitat ens ve de fora, i ens costa aprendre-ho, i a vegades algun cop de cap t'ensenya.
Un cop de cap. Molt bé, doncs ara, si els sembla, contertulians, passaríem ja a escoltar l'Evangeli, però abans recordem
els nostres amics i amigues de la Taula de l'Evangeli, que estem compartint aquesta tertúlia amb la Maria Claustre Soler, que és religiosa de la Companyia de Maria i professora d'Antic Testament de la Facultat de Teologia de Catalunya i de l'ISCREP, amb el pare Josep Maria Benítez, que és jesuïta, professor emèrit d'Història de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, i amb mossèn Pere Fibla, que és capellà del Santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc, arquebisbat de Tarragona, i membre del Seminari del Poble de Déu. Ara sí, passem a escoltar l'Evangeli, que és de Sant Lluc i del capítol 12.
En aquell temps, un de la gent digué a Jesús:
Mestre, convenceu el meu germà que es parteixi amb mi l'herència.
Jesús li contestà:
Bon home, qui m'ha encomanat a mi que fes de jutge o de mitjancent a vosaltres?
Llavors digui a tothom:
Vigileu, guardeu-vos de tota ambició de posseir riquesses, perquè ni que algú tingués diners de sobres, els seus béns no li podien assegurar la vida.
I els ho explica amb una paràbola.
Un home ric va treure de les seves terres unes collites tan abundants que no tenia on guardar-les. Tot rumiant es va dir: ja sé què faré. Tiraré a terra els meus graners, en construiré de més grans i guardaré tot el meu gra i les altres mercaderies meves i em diré a mi mateix: tens reserves per a molts anys. Reposa, menja, beu, diverteix-te. Però Déu li digué: vas errat. Aquesta mateixa nit et reclamaré el deute de la teva vida i tot això que volies guardar-te, de qui serà? Així passa amb tothom qui reuneix tresors per a ell mateix i no es fa ric als ulls de Déu.
Vist com una persona demana a Jesús que l'ajudi a resoldre una qüestió d'herència. Però el mestre se desentén d'aquest problema jurídic i li dona la seva mentalitat i els seus consells. Què ens diu Jesús en aquestes paraules? A veure, qui comença? Maria Claustre, vostè mateixa, digui.
En el fons, anem amb el tema de la vida. Què fa feliç? Què omple? Ser o tenir? I aleshores, a partir d'aquí, es desenvolupa. Prendre'n seriosament la vida vol dir viure a fons el moment present, sabent que és efímer, en coherència amb la primera lectura que llegíem. I en el fons, el ric terratinent és una figura simbòlica per tot de tipus de cobdícia, ja sigui de diners o de poder, que també n'hi ha moltes. Vull dir, un es pot ambicionar tenir un Audi, una altra, o pujar de categoria, o ambicionar. Llavors aquí Jesús posa un correctiu perquè coneix els seus.
Sí, sí.
En aquest sentit, el Sant Pare, Francesc, bueno, que, i també Benet Sens en parlava del carrerisme, però en un altre aspecte, a nivell eclesiàstic, no? Que això també, bé, no, poder no són diners, o poder sí, però sí que Déu nos en guard. Jo que també veig que hi ha en aquest lligam amb la primera lectura també de l'Eclesiastès, és a dir, d'aquesta realitat de la vida efímera, doncs, d'alguna manera ens convida a fer com una lectura també teològica. És a dir, si l'ésser humà és intel·ligent, se n'adonarà. Aleshores, d'alguna manera ja el pas a la pregunta sobre Déu és inevitable. És a dir, hi haurà alguna realitat que tingui consistència, que no passi d'aquesta manera. Hi haurà un fonament, quelcom que doni fonament, perquè és clar, com pots gaudir de cada moment present si, diríem, no hi ha quelcom que dona solidesa a la teva vida, i aquesta solidesa en general la concretitzes en cada moment present, no?
Sí, és el que acaba justament el fragment que hem llegit avui: si no et fas ric als ulls de Déu.
Això.
Que no és l'escapisme, com deia molt bé la Maria Claustre, no és l'escapisme, però és fer-se ric per dins, també, i haver acceptat aquest transcendent.
Sí.
Ja va implícit el creure-hi,
sí.
I és previ, també, no?, en aquest sentit. És molt lamentable que avui dia la cultura actual és tan, diríem, dinàmica en el sentit de fer coses d'un progrés que s'ha posat en dubte moltes vegades, que paradoxalment, i gràcies a Déu, hem arribat a que necessitava un gran correctiu. I el que tothom parla avui dia, no diré la paraula perquè queda molt malament, però ja m'enteneu, tothom li falta tot ara, Vol dir que no anava bé, això. I, per tant, ara ve el gran correctiu. En l'Evangeli, la resposta de Jesús no és vas errat, no. No és una qüestió ideològica. Ets un imbècil. O sigui, la traducció real, en el grec, és ets un imbècil. O sigui, ets tan burro, tan tonto, que no és que t'equivoquis o no, és que no hi ha tutia. Perquè si no t'enriqueixes davant de Déu, ja pots tenir graners i graners i graners.
Però, obstinadament, l'home sembla que apuntem el que deia la Maria Claustre, a tenir, clar, a posseir.
Clar, sap per què?
Què passa aquí?
Sí, veure, sí, jo
aclarim-ho perquè...
Sí, amb una frase li aclareixo. Justament ha sigut amb l'experiència d'anar donant exercici de Sant Ignasi, vaja, no faig propaganda,
facin,
que és
facin.
Que l'home vol seguretats. I aquestes seguretats estan en tots els camps. Acadèmic, per exemple. Llavors et venen, vol dir que amb aquest títol jo... Ja hi som, el carrierisme i tal. Amb la seguretat de la... Bueno, hi ha la gran eròtica del poder, que és dominar els altres. És tenir esclaus, parlem clar. I llavors, apreten. I no vull posar noms aquí perquè em ficarien a la presó. Però, i l'altra és l'ambició del diner, perquè el diner sembla que és el que et dona aquesta seguretat.
Maria Claustre, per al·lusions, també vostè ho ha dit, per què aquesta obsessió per tenir i tan poca sembla per ser? Què li sembla a vostè?
Hi ha una dita oriental que diu l'home ha sortit de casa seva i ha perdut la clau, per això no sap tornar-hi. Jo diria que ens oblidem del més important. Déu és un Déu de vida, ens envia el seu fill i diu Jesús diu perquè tinguem vida i la tinguem a desdir. Jesús és sensible a tota la manca de vida, jo diria, i en canvi en els nostres moments sembla que ara, després de 21 segles, hauríem d'haver guanyat molt. I no. Jo diria que ens perdem en la perifèria. Quan ens perdem en la perifèria de nosaltres mateixos, ens movem amb l'ego. I l'ego es fa fort en el tenir. Quan estem centrats en nosaltres mateixos, en aquesta harmonia amb Déu, amb nosaltres, amb els altres, amb la natura, tota la força radica en el ser. Però quan ens movem per fora, l'ego se sent tan insegur que llavors ha de dominar i ha de tenir. I a vegades, i dius, aquest és el drama del nostre temps, crec.
Això que dius ho diu també a la lectura, no? A mi em crida l'atenció que diu, em diré, aquest que construiré grans graners i tal, i al final diu, i em diré a mi mateix, s'ho diu a si mateix. I també més endavant diu, així passa amb tothom que reuneix tresors per ell mateix. És a dir, és aquesta egolatria, que d'alguna manera doncs, el que fa és distreure i treure'ns la capacitat de veure la realitat.
Bé, l'hauríem de solucionar, això, no?, per anar bé.
A veure si...
Els convido la setmana que ve, diumenge vinent, a veure si podem solucionar aquest problema.
A veure, va.
Els hi sembla bé?
Sí.
A proposta, doncs, convidar.
És una juguesca molt forta, que hi ha els joves.
Acceptat. Moltes gràcies, Maria Claustre Soler, per participar al programa,
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, pare Josep Maria Benítez. I també gràcies a mossèn Pere Fibla.
Gràcies, Maria.
I com no, també a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, moltíssimes gràcies per ser fidels setmana rere setmana al nostre programa. També gràcies pels missatges que ens fan arribar de correu electrònic a la nostra adreça taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Enviant-nos els seus comentaris, les seves opinions, els seus suggeriments sobre el programa. Ens ajuda molt rebre'ls per millorar en la mida que sigui possible. Saben també que els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.